Mitjana d'espera per veure el metge a les Illes és de 7 dies.
Amb aquesta informació, idò, s'hauran fet les 8 i 4 minuts. Vos deixem ara amb el programa d'entreteniment d'aquesta casa, Xiu Xiu, amb Inés Mateu, Xavier Oliver i també en Jordi Suárez i moltes de persones més, perquè avui tenen molt de convidats.
Un anys amb tu.
És xulo, bàsicament.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com esteu?
Com anem? Tot bé.
I sí.
Tot bé, tot bé. A veure, una cosa, oients, estimats, vos he d'explicar que he arribat de vacances i m'he trobat un panorama...
Un bon berenar, que diuen bon mallorquí.
Que han fet, se suposa.
Home, en Xavi Oliver ha entrat a la redacció i ha començat a muntar una escena...
Hi havia nervis.
Una escena que no vos la podeu imaginar. S'ha posat nerviós perquè resulta que ha passat, Xavi.
Molt bé, què ha passat?
Balears o vols saber?
Ho he de contar, jo no volia, però bueno, ni n'has arribat de vacances i així ho demana. Bueno, jo he arribat a la redacció, la setmana passada vaig comprar 6 botelles d'aigua d'un litre i mig. Cosa que et direu, bueno, no passa res, heu de beure aigua.
Bueno, hem de matitzar que la fonteta...
Ara anem.
S'ha romput, no tenim aigua ara.
La font d'Ivetra Ràdio...
I què vaig fer jo? Nines no era, per tant, jo havia de vestir el meu equip, que ha composat principalment per en Jordi, i per tant li vaig dur Jordi aigua perquè no te faltàs de res.
Que... va ser un acte molt generós.
Te va funcionar, va.
Va anar beníssim.
Per tant, jo he partit el cap de setmana, i quan he tornat avui, dilluns... Només quedava una botella d'aigua, de les quatre que vaig deixar.
O sigui, estàs apel·lant que els companys d'Ivetra Ràdio són uns lladres de botelles d'aigua?
No dic res, només dic que existeix aquesta possibilitat.
Bé, idò, després d'escàs del iogurt obert d'en Xisco Nadal a la gelera comunitària amb una noteta que posava "he obert aquest iogurt i no és meu", sense saber qui havia deixat aquella noteta, arriba l'intrigant cas de les botelles d'aigua d'en Xavi Oliver. Bé, un drama. Jordi, tu al manco estàs bé?
Jo estic bé. M'he recuperat.
T'has recuperat? Sí. Perquè has arribat també amb una veu
avui.
Sí,
sí, he arribat. He hagut de fer silenci. Sí, sí. És que vaig anar a la Campallengo, vaig cridar a tots els concerts i he arribat escanyat.
Com va anar?
Sí, potser avui hi haurà gais. Pot ser, avui.
Sí? T'escaparà algun...
Algun, sí.
Algun gall, sí.
Bueno, de moment ha fet silenci. Tot se'ls a la baixa, ja anant bé.
No he dit res.
Fem una prova, entona aquesta cançó. Poc?
Quina cançó és aquesta?
Està de la Campa Llengo, Jordi.
Ostres. Ara he quedat fatal.
No, passa res.
Està d'escorre, Llengo, perdona.
Exacte.
Ah, mira.
Exacte.
Bé, tot és per la llengua.
Tot és per la llengua. No, va anar molt bé, va ser superdivertit. Ja hi entrarem més endavant.
Vinga. Mm. Avui tenim un programa farcit de diversió.
Com sempre.
Com sempre.
I en Toni Cardell en el control tècnic.
Carregar amb els cotxes
Jordi i Xavi, esteu preparats per quedar en evidència durant, davant totes les Illes Balears?
Sempre. Com cada dia.
Sí, exacte.
Per veure que hi creu bastant.
Sí, sí. Tot el dia, tot el dia.
Mira, que comenci el joc. Primera pregunta, com se construeixen els murs segons la tècnica d'esmergers? A, en ciment i ferro. B, en fusta i claus. C, en pedres col·locades una damunt l'altra.
En Jordi i jo som un equip o...
Un equip.
Xavi, jo sí.
Sí, sí, segur que sí.
Endavant, va.
Idò, és correcte. Molt bé. Segona pregunta. A partir de quin material produïen carbó els carboners? A, pedra. B, llenya d'arbres com les ausines. C, aigua congelada.
Evidentment, d'aigua. No.
No, és l'única que no... Se... Les altres dues, el que tu diguis, Xavi, és que jo t'ho veig molt enterat.
Correcte! Molt bé, molt
Aquesta
bé.
Aquesta pausa t'agradarà fer-la, eh? T'he sentit un poc en David Ordines.
Sí, sempre aspirant a ser en David Ordines, la veritat. I de, molt bé, però avui posarem el focus en uns altres concursants, en concret, els alumnes d'un projecte educatiu que connecta passat, present, tradició i aprenentatge.
Són els alumnes de l'IES Son Cladera, els alumnes de tercer d'ESO, que s'han capbussat dins els oficis tradicionals de la Serra de Tramuntana, com els margers, els carboners o els saboners, per entendre com vivien i feien feines nostres avantpassats. Però no només els estudien, els posen en pràctica, parau atenció, fan sabó, carbó, reconstrueixen en tècniques antigues i ho expliquen tot a través d'una gran exposició i un trivial educatiu.
Ben complet. Ara mos ho explicaran, per exemple, en Carlos Jimeno. Bon dia, Carlos.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, tu?
Molt bé, molt bé. Na Júlia Bannassa. Hola, Júlia.
Bon dia.
Com va?
Tot
I
bé.
I també venen acompanyats per na Carolina Seguí, professora i coordinadora del projecte. La Carolina.
Hola, bon dia.
I en Manu Blanco, director de l'IES Son Cladera. Hola, Manu.
Bon vespre.
Bon vespre.
Encantat d'estar aquí.
Que bé, nosaltres també de tenir vots, la veritat, per conèixer sobretot aquest projecte, a veure en què ha consistit exactament aquest projecte sobre els oficis de la serra. Deixant que mos ho expliquin els alumnes, a veure si ho expliquen bé. Carlos, començarem per tu.
Perfecte. Consisteix en un projecte que hem estat estudiant, sobretot en l'assignatura de Geografia, Història i Física i Química, que consisteix en dedicar-nos a treballar i enfocar-nos en els treballs tradicionals de la Serra de Tramuntana. I hem estat fent activitats, hem anat al casal del barri de la Indioteria a preguntar-li a les persones d'allà, sobretot sobre els treballs que treballaven els seus pares, i quasi tot tenien treballs sobretot de
saboners.
Sí, saboners, pallessos també.
Pagesos.
Perquè també s'enfocaven també els pallessos, quasi tots. I poc més.
Molt
la Júlia, potser, me pot ajudar.
A veure, na Júlia. Júlia, clar, vosaltres vos heu animat fins i tot a fer aquests oficis, a intentar alguns tallers. Quins heu fet?
Vam fer saboners, vam fer també margers, que van fer com una estructura com si fos una marjada, amb cartró i tal, i van simular pues, unes marjades. Saboners amb física i química van formar... pues, van mesclar varis... Pues, com... Van fer reaccions químiques, bàsicament, i van crear sabó. Després també van fer... Vam explicar com és el procés dels nevaters, com es feia el gel, com el transportaven i tot això, i pues més o menys això.
Molt bé, molt bé. O sigui que, Manu, Carolina, un projecte ben complet, no?
Sí, la veritat és que va ser bastant ambiciós per la nostra part quan nosaltres ho vàrem proposar. La idea era apropar l'alumnat a la que és la Serra de Tramuntana i fer-ho relacionat amb el currículum. Per tant, el que vàrem fer és que cada nivell treballava un ofici diferent i després, tot plegat, vàrem fer l'exposició, de manera que els alumnes fossin els protagonistes de la diada, fossin ells qui ho explicaven i que en el final, a tot el centre, sabés un poc d'aquests oficis, no?
El centre, com ha respost, Manu? Els altres cursos, professorat...
Bé, des del centre, el que quan Carolina mos va proposar posar en marxa aquest projecte, no podríem dir que no, no? Perquè en el final és apropar als alumnes una realitat de la nostra... de la nostra terra, de la nostra cultura, de la nostra illa, i, a més, és una forma d'aprendre de manera diferent, és una interconnexió horitzontal dels aprenentatges dels alumnes que no es basen només en els continguts de classe, sinó que en l'experimentació i en la prova i en la realitat els aprenentatges se consoliden molt més en els alumnes. Per tant, evidentment, als instituts feim projectes d'aquest tipus perquè pensam que són enriquidors per als alumnes i sobretot aquest de la Serra de Tramuntana que suposa que està en el nostre voltant i que en el final el Consell de Mallorca, per exemple, dels temes de les marjades ja ho va fer Patrimoni de la Humanitat. Per tant, jo crec que és una manera molt enriquidora d'apropar la nostra realitat i la nostra cultura en els nostres alumnes.
D'aquesta manera, amb aquests projectes interactius i amb les exposicions, s'ha posat en pràctica de tots aquests oficis, feix sabó, cartó, carbó, perdoneu, notau que els alumnes s'impliquen més, se'ls queden més tot aquest concepte i tota aquesta història?
Sens dubte, perquè en el final el que estem aconseguint és posar l'alumne en el centre de l'aprenentatge i, per tant, quan ells adquireixen aquest protagonisme, l'aprenentatge és completament diferent, no? Per tant, ells se senten partíceps del projecte i del seu aprenentatge i, evidentment, aquest és exponencial.
Carlos, per exemple, què has après que no sabies?
Sobretot quan em varen dir que anàvem a fer aquesta activitat, sobretot allò me va il·lusionar perquè és com una manera diferent d'aprendre les coses, ja que no és tan avorrit. I la veritat he après que els oficis antigament eren molt diferents al d'ara i també és una pena que s'hagin perdut els oficis antics, ja que la veritat pues, era quasi l'única cosa que havia.
I tu, Júlia, què creus que has après que no sabies?
Pues... m'ha agradat bastant el dinàmic que va ser. Perquè feien molts jocs, feien moltes coses i, de més, aprenien.
De tots els oficis que heu vist, quin és que més vos ha cridat l'atenció, que vos ha agradat més?
Allò és nevaters, perquè em resultava molt interessant que es feia com un quadrat soterrat de pedra en sec, també, i allà esperaven els nevaters a que nevàs, i després el trepitjaven per comprimir-ho, per fer el gel, i després, des de dalt de la muntanya, baixar als diferents pobles a vendre-ho.
Imagina't, quina feinada. La Júlia?
I sí. I allò...
Diu, sí, jo no ho faria.
No.
Clar, en el segle XXI, quin nin de 13, 14, 15 anys es pensa a replegar gel a la muntanya i després baixar a Sauba, a Escorca, a vendre gel. És impensable. Llamamos
no
a un globo. Llamamos a un globo.
No ho faria, però... Bueno.
Heu anat a la Serra de Tramuntana?
Sí.
Sí, heu pogut anar? On heu anat?
Com se llamava?
Banyalbufar.
Banyalbufar.
Molt bé.
Les Fonts Ufanes.
També les Fonts Ufanes.
Són molt boniques, les Fonts Ufanes. Jo vaig anar una vegada abans a les Fonts Ufanes. Són precioses.
Molt bé.
Molt bé. I, clar, de tot això, em feis una exposició a l'escola, si és Son Cladera. Què trobarem en aquesta exposició? Quan se pot estar oberta en el públic? Quan se pot visitar?
Bueno, aquesta exposició la vam fer dia 31 de març, aprofitant que hi havia les portes obertes, i va ser una exposició itinerant en 9 paradetes. A cada una d'elles hi havia una activitat diferent, que podia ser, per exemple, vam arribar a fer un puzzle dels 20 municipis de la Serra de Tramuntana en fusta, i els alumnes havien de, per tant, situar els diferents municipis. També vam fer identificació de matèries primeres, vam fer... la creació de marges de la pedra en sec, i després va haver diferents tipus de pràctiques de laboratori, una allà on se xerrava de sa, dels aïllaments, dels materials que eren més, més possiblement que aïllaven més tèrmicament, i després n'hi havia una altra que xerrava sobre sa combustió, sa combustió parcial i sa combustió total per relacionar-ho amb el procés de descarbó.
I una paradeta sí. de sabó, que jo m'ha dit una pastilla de sabó que l'he utilitzada. L'he utilitzada i la veritat que fa una oloreta.
Ah, sí? Que bé. Que vareu utilitzar, però ho feu servir el mètode antic.
És a dir, el mètode tradicional de la producció de sabó. El que passa és que això sí que ho van fer l'alumnat de segon de batxillerat en la signatura de Biologia, que treballava en la reacció de la saponificació. Per tant, era una forma de treballar-ho d'aquesta manera.
Però com se fa el sabó?
El que fa és que s'escaufa aigua, a part de que se filtra soli que pugui ser ja utilitzat, i això se mescla en sosa càustica, de manera que hi ha la reacció de saponificació. S'ha d'anar molt en compte
molt
perquè
alerta,
i és una reacció exotèrmica que molla calor, pot ser bastant irritant i tot això, i una vegada que això està fet se posa dins de motllos. I transcorregut una setmana o això ja se pot començar a treure, però és cert que no se pot utilitzar fins un mes després, que en el final diguéssim, tota la sosa càustica que hi ha de dins ha pogut reaccionar completament.
Jo sota Bunyola i allà hi havia una saboneria, ho sabíeu? I doncs sí, com vos quedeu?
A quadre.
Molt bé, i doncs ens posàvem a prova, clar. Més a prova encara.
Sí, sí, sí.
Xavi?
Un altre examen ara.
Difícil, Xavi?
Molt
per
complicat,
favor.
Molt complicat, moltíssim.
La primera pregunta. Jugaran en Carlos Gimeno i na Júlia Bennassa, alumnes de l'IESON Cladera, que han fet aquest projecte sobre oficis de la Serra de Tramuntana. Primera pregunta. Com s'anomena la tècnica tradicional utilitzada per fer marges a la Serra de Tramuntana?
A. Tècnica de l'edat del ferro. B. Pedra en sec. C. Pedra una damunt l'altra.
La B.
La B, pedra en sec.
Molt bé, molt bé.
Ha dit en Carlos era que
bravo!
En Carlos deia, molt fàcil.
Clar, és una cosa que duim treballant molt i com no la supeguessi seria estrany.
Un poc catastròfic.
Aquí ells juguen, però vosaltres dos també, perquè podeu quedar com a professor director.
I si no l'encertam?
Sí, no, si no l'haguessin sabuda, Carolina, que hagués passat?
Baixant nota.
Vinga, segona pregunta. Per què recollien la neu els nevaters?
A. Per construir cases. B. Per finalitats terapèutiques i fer gelat. O C. Per regar els camps.
Una altra vegada la B, no?
Sí.
Una altra vegada la B.
Una altra vegada la B.
Molt bé, bravo.
Veiem que domineu el tipus test, perquè ja vos grinyolava un poc dues vegades seguides.
No s'ha de passar.
Com transportaven la neu fins al poble?
A. Tractors. B. A mà. C. Amb bistis.
Les bistis són mules, eh?
El què?
Ases, mules.
Ah, sí, ses mustes.
Bèsties.
Les bèsties.
Molt bé, molt bé. Vinga, següent pregunta. On vivia el carboner durant la temporada de feina?
A. A una casa del poble. B. A una tenda de campanya. O C. A una barraca.
Una barraca.
A una barraca.
M'encanta, perquè tenen una cara de preocupats. Júlia, no passis pena, no te baixaran notes.
Ja els hem donat, ja els hem donat el butlletí de la segona avaluació.
Sí, no? Ja heu superat el segon trimestre. Sí, ara, el darrer trimestre. Vinga. Estàveu relaxats?
Sí.
Continuam, idò.
Sí, sí, sí.
Quin tipus de carbó produïen els carboners?
A. Carbó mineral. B. Carbó de coloraines. C. Carbó vegetal.
Carbó vegetal.
Molt bé.
No ha dubtat, eh?
No,
Júlia?
Aquesta vegada no. Darrera pregunta, molt bé. Cap errada de moment. A veure si la darrera també l'encerten. Per què serveixen principalment els marges?
A. Decorar. B. Contenir la terra i adaptar el terreny. C. Guardar els animals.
Contenir la terra i guardar el terreny.
I és correcte. Molt bé.
Molt bé.
I de Carlos Gimeno, Júlia Bennassa, Estau aprovats.
I de premi, una botella de...
d'aigua.
Ah, no, que han, que han fugit.
No, però no, tranquil, perquè n'han de comprar més. En tenim a Balcana d'aigua.
Una botella d'aigua d'en Xavier Oliver, que avui passava bé, no? Molt bé, i de... imaginem, Carolina, que ets la professora i la coordinadora del projecte, que... clar, reconstruir els oficis, la documentació, perquè els alumnes ho puguin entendre i ho puguin trobar dinàmic, així com ha dit na Júlia, no està fàcil.
No està fàcil, però tenim la sort de tenir un equip de feina que està molt involucrat, de que realment hi ha hagut molt de docents que han col·laborat i han posat tota la pell en el projecte, i això és d'agrair moltíssim, i també com jo, professora, i veure els meus companys que estan allà al pie del canyón, és super satisfactori.
Que bé, i d'enhorabona.
Gràcies.
Enhorabona per la feina, Carolina Seguí, i Manu Blanco, també director del centre, i jo som Cladera.
Molt contents, i el que ha dit Carol, tenim un capital humà de docents a l'institut, que la veritat és que és un luxe per a treballar amb ells i fer aquest tipus de projectes, que en el final es benefici és per l'alumne, que és el que mos preocupa i mos interessa i mos centra la nostra feina de cada dia.
Alumnes com en Carlos i na Júlia, gràcies per haver vingut. Vos heu passat bé a la ràdio?
Sí, sí, bastant. Moltes gràcies.
Podeu tornar molt a idar, convidats que deu. Gràcies per venir.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Menorca és un jardí florit. Ses menorquines, ses roses, ses cares són tan hermoses com ses flors de Romaní. Són ses cares de Menorca.
La situació, ocupes ben reals.
I ara vol dir que t'aprenen ses bales que estan fetes. En quin temps vivim? Per altres feines no ho havien recuït. I avui de matí, efectivament, jo amb el cotxe he anat a Voreu i falten d'haver 50-60 bales.
Una colònia de peons s'ha establert a la zona de Sant Saura, Ciutadella. Ja superen els 200, i pagesos i empresaris del sector primari denuncien que s'han convertit en una plaga que es mou lliurement i ocasiona problemes.
Com, per exemple, danys a les collites, sobretot de cindris i melons. Asseguren que arrasen els camps i que, si no s'actua aviat, la producció d'aquesta temporada podria perdre's. Tot per culpa d'espaons, pavos reales, que dirien en castellà.
Per això, alguns ja han demanat permisos per eliminar-los, tot i que la caça està limitada i requereix autoritzacions especials.
L'origen d'aquesta colònia és incert. Podria tractar-se d'animals escapats o abandonats que s'han reproduït ràpidament en llibertat.
Els pagesos adverteixen que es tracta d'una espècie amb una gran capacitat de reproducció, fet que podria créixer el problema de manera exponencial si no se controla.
En quin temps vivim?
Són les cales de Menorca, la meua vida. Les casetes blanques, les casetes blanques, netes i clarides. Jo vull romandre a Menorca, el meu amor. Menorquina, moreneta i fina, m'ha robat el cor. Que una menorquina, moreneta i fina, m'ha robat el cor. Que una menorquina, moreneta i fina, m'ha robat el cor.
I detres radios, cultura.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que retén. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Xiu, xiu.
Bon vespre, som la Lluïsa de Magaluf i m'agradaria dedicar la cançó Cercles de Sopa de Cabra en el meu amo, en José Antonio Tomás, en José, perquè sé que és una cançó que li encanta. Vam anar junts en el concert de Sopa de Cabra quan va venir a Magaluf, que era una cosa bastant extraordinària, tenir Sopa de Cabra a Magaluf, i estic segura que li farà molta il·lusió. Gràcies!
Els camins són plens de passes sense nom. Ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port. L'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant, pots fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van.
Ai, quines cançons que mos envieu per dedicar, que bonic, que
ben
bonic.
Guapa, sí.
I avui, atenció, perquè ha arribat el moment de la setmana en el qual en Jordi Suárez reparteix justícia.
Exacte, avui toca gometejar.
Està bé, però
verb gometejar, d'acord.
I començàvem amb els gomets verds. Primer gomet verd pel cinema espanyol.
Cine, 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 cine. Más cine, por favor.
Dijous passat, el Festival de Cannes va anunciar la seva selecció oficial i estan de celebració perquè, per primera vegada en tota la història, Espanya té tres pel·lícules seleccionades per la competició oficial. Tenim El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, de Javier Ambrosi, Javier Calvo, i Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar. Fita històrica de quatre dels directors més importants actuals. Dic quatre perquè Javi són dos.
Sí.
Però són tres pel·lícules.
Però els Javi són dos en uno.
Són dos en uno, per tant, ja dic quatre directors. Aquí, a més, quan escrivia, dic que pos tres o quatre.
Com t'agrada el cine, Jordi?
Bé, però bueno, que, això s'ha de comentar.
Que se noti que
es
tenim
notiga.
Un comunicador audiovisual a la casa.
I estic content. I hem d'estar content tots perquè tenim molt bons anys de cine espanyol. L'any passat ja vam tenir molt de reconeixement internacional amb Cirat, Los Domingos, Romeria, entre d'altres, i enguany mos han deleitat amb Torrente Presidente.
Ah. No ha arribat a Cannes, Torrente Presidente?
Devia ser per termini, si no l'haguessin agafat segur. En tot cas, com a verd, pel cine espanyol, per aquesta triple selecció en el Festival de Cannes, i a veure si aconseguim qualque premi. Mm-hmm. Estaria bé.
I vamos!
Molt bé.
Vinga, aplaudiment.
Molt bé, Espanya.
Seguim amb els gomaperts i aquest va per tots aquells joves i no tan joves que van assistir a sa Campa Llengo aquest cap de setmana a Manacor.
Tu me fas màgia oscura.
Ja ho han comentat un poquet, però dissabte i diumenge se va celebrar una nova edició de la Campa Llengo i milers de persones se varen atracar a Manacor.
Com, per exemple, en Jordi Suárez.
Sí, efectivament, tot una meravella. Jo hi vaig anar i la gent estava molt animada. Sobretot, m'agrada el suport que se va veure cap en els artistes que apareixien superestrelles internacionals.
Home, el que són, disculpa.
Però bé, que la gent eufòrica feia molt de trull i va estar molt bé.
Molt bé.
És tot això una excusa per donar-me un gomet verd a mi mateix, que també hi vaig anar? Sí. Però he de dir que també me serveix per començar un gomet, compensar un gomet vermell. Un gomet vermell que jo mateix vaig guanyar aquell dia.
Què vas fer, Jordi?
Idò, durant l'hora baixa de dissabte es va fer un taller per aprendre a ballar ball de bot.
Mm-hmm.
Quatre coses bàsiques per sortir d'espàs si vas a una ballada. I per la gent que havia participat en el taller els hi regalaven una camiseta en acabar. I jo què vaig fer? Quan vaig arribar, ja acabava el taller, me vaig presentar, vaig recollir la camiseta com si hagués fet el taller. Així que, bàsicament, vaig robar
Jordi.
Una camiseta.
Jordi.
Per favor.
Jordi, demana disculpes.
És l'organització de Joves disculpa. Per la Llengua.
I en aquella persona que, se va quedar, que va quedar fora camiseta perquè en Jordi
com
li,
era aquesta
li la va
camiseta?
Robar.
Era guapa.
És una camiseta negra que te posa tot el tipus de ball de bot, escrits. Està bé, és una camiseta xula.
Què posa?
Fandango, no? Bolero, que més n'hi ha? N'hi ha més. Sajota...
Molt bé, Jordi,
ja està,
molt bé.
Fins aquí.
Sonata m'ha fet un test, no, eh? No vares anar al taller.
Aquí m'ha retat, eh?
T'ha retat.
M'ha fet
retat.
Un trivial. Però tinc una camiseta que no me pertoca. Uh-huh. Per tant, si qualque organitzador del taller mos està escoltant, no ho sé tu, 139900 i me deis on la puc tornar.
Ara no, bé, ara no vagis d'humil.
No, però molt bé, s'ha equivocat i...
Ho fa... reconeix.
Exacte, exacte. Jo la torno.
Disculpes.
Jo la tornaré, no passa res. Però de moment, com et veig, per tots els assistents de la Campa Llengo i tothom que hagi tingut a veure amb l'organització.
I tant, i tant. Enhorabona per aquesta edició de la Campa Llengua i que siguin molt més.
I amb aquesta història de la camiseta robada, me'n anàvem amb els gomets vermells i el primer gomet vermell és per en Justin Bieber. Oh. Aquest cap de setmana ha començat el festival Coachella 2026, que és un dels més importants del món i se celebra a Califòrnia, i un dels artistes convidats era en Justin Bieber. I de segur que durant l'espectacle va cantar per damunt dels seus videoclips. És a dir, ell posava el vídeo a una pantalla de fons, sonava la cançó amb la seva veu ja gravada, i ell, com si fos un karaoke, se posava
playback
a cantar.
Playback de tota la vida.
O sigui, ell cantava per damunt, però la veu pregravada sonava quasi més que el que estava cantant ell en directe. A més, en això se li suma una posada en escena que era ell, on no interactuava amb el públic, projectava els vídeos des del seu ordenador i no feia res més.
Cutre.
Cutre.
En Justin Bieber ha cutrejat.
Deu estar cansat, en Justin, ja.
Està cansat, però...
De fer comèdia.
Ja, però...
Ja, me n'afluja.
Aquí ha passat una cosa.
El videoclip, au... Ara seu mare, pon el vídeo de YouTube.
Exacte.
I jo ja faré quatre coses.
Sí, però aquí hi ha un problema, i és la raó per la que gent l'ha criticat, i és que li han pagat 10 milions de dòlars per aquesta actuació i una altra que farà dia de 8. És a dir, 5 milions per actuació. Bé.
I de veure si serà de dia de 8 és millor.
Sí, depèn si deixant de badar, que t'han pagat una milionada per
Justin,
anar allà.
Justin, no cutregis.
Un pot de sort podrà comprar una casa.
Bueno, esforça't un pot. Justin Bieber, si estàs escoltant això, esforça't. Com a vermell... Com a permell. Això és com a permell de manual. I res, a veure si la gent que ha pagat l'espectacle per dia de 8 veu qualque cosa i no veu a un tio allà
a YouTube
fent res. Però bé, darrer com a permell, vinga. Ja vam comentar.
Per qui és aquest darrer com a permell?
Agata Ruiz. Agata Ruiz de la Prada, que ja va entrar en aquest programa
Agata,
fa uns dies.
Agata, sí. Agata.
La van tenir en directe, quan tu eres de vacances, sí. En Agata.
Exacte, va entrar.
The Parade.
Bé, com ja molts sabreu, li obliguen a tomar la seva piscina a Costa dels Pins. A més, és una Cervera.
Uh-huh.
Piscina Cerverina. Perquè està literalment damunt la mà. O sigui, està allà damunt la mà. I recordem que quan se va saber la notícia, ella va sortir a declarar que tot era per culpa dels independentistes, uh-huh. Va dir. I d'on no li bastava amb això? Que ara ha dit que lluitarà per conservar la seva piscina il·legal i, a més, ha afegit això a unes declaracions d'Europa Press.
Tema muy kafkiano, pero ahí estamos. Estamos muy... Bueno, yo estoy muy acostumbrada, desgraciadamente. ¿Cuánto llevo? ¿23 años con la piscina? ¿24? De momento vamos a seguir luchando.
O sea, ¿dónde está el problema al final?
Envidia, es muy malo.
Envidia.
La envidia.
Clar, és que, Agata, te tenim tanta enveja que, clar, te volem fotre la piscina.
Clar, únicament és enveja.
Jo no puc dormir pensant en la piscina.
Però és que si li fan tomar la piscina, que, per cert, insistes que és una piscina il·legal, i no d'inaltro, ni s'enveja, és una piscina il·legal, ho diu la justícia, no passa res, té la mà literalment a 50 centímetres.
Sí,
que l'or pot tirar...
No.
Escolta.
La lleves i voltes a la mà.
Exacte,
directament.
No passa res.
Ho podria fer. Mm. Però bé, ara resulta que a Balears se tomen piscines per enveja. Això va així. I a mi no me queda més remei, se l'ha guanyat. Gomet vermell.
Home, clar.
Per Agata Ruiz de la Prada.
Vermell amb un coret, però.
Sí.
Fa
exacte.
Fa una estrella.
Jo ho deixaré amb un gomet redonat i fins aquí.
I nosaltres, Jordi, gomets, Inés, té un gomet?
Gomet verd per tot nosaltres.
I jo?
També, per tot nosaltres.
La setmana passada va un gomet gris, en Jordi.
Per què?
No ho sé, per què el vas posar?
No en record.
Nosaltres?
Segur que te l'havies guanyat.
Gomet verd, xurratllador.
Ah, exacte.
Petres Ràdio és diversió.
avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de deixarà... dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més maldotats, per dir-ho de qualque manera.
Amb una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
En aquesta hora ja poden saludar a Maria Antònia Miró. Maria Antònia, com estàs?
Bon vespre, com esteu vosaltres? Sempre us ho demano.
Molt bé, fantàstics.
He de dir que jo no sé com m'atrop, no ho sé. No sé com no sé com em passa.
Que ha estat? Com, és que no ho saps? Ha passat res?
No, és que no ho sé, estic una mica indecisa, és com que no tinc una resposta clara, i és que pot ser perquè avui no venc a xerrar d'una emoció, sinó d'un estat mental que pot ser mos paralitza o mos mou, depèn de com se miri. Avui jo crec que ja podem entrar, que xerrarem des dubte. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Maria Antònia, es dubte mos pot paralitzar. Exacte. Una altra vegada m'he pres una llicència, no és una emoció, però és vera que té a veure amb molt de processos que feim dins el camp, no? Això de prendre decisions, què tal se vos dona? Vos considerau altres persones indecises?
Jo,
clar, si m'adeix que no ho sabeu, vos estic a dir, clar.
És que jo crec que no ho sé, però jo crec que som, com més gran me faig, més indecisa em torn.
Jo depèn del moment... És que tot són matisos, però és vera que jo m'arrelles per dues normes. Una, si normalment intuïció ha de guanyar, i després, en segon lloc, és que si tenc por, estic triant, i un dilema, n'hi ha un que no el vull fer per por, sempre tir cap endavant, o el manco ho intent, si no me paralitza.
Molt bé.
Gràcies,
Jordi. No, jo crec que som més indecis en les coses petites. No, al revés, perdona. Mira, ara no m'estic aclarint ni jo mateix. No, en les coses petites, jo som més decidit, ara dius, un restaurant, pues, puc triar ràpid, però si és una cosa important, una decisió important, me costa.
Jo al revés, idò. I en el dia a dia feim fins a 20.000 o 30.000 decisions.
Ah, sí?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Per això és tan important si intuïció, mos han recordant que en vàrem parlar. És vera que a mi me fa gràcia la gent que està a un restaurant 40 minuts davant la carta i que acaba demanant croquetes amb patates fregides, m'enteneu?
Mira, jo sempre que tenc un dubte davant una carta, deman allà més que.
Ah, sí?
Perquè sé que m'agradarà.
O no?
Ah. Pensava anaves a dir, demana l'escambrer.
No, demana lo més que, perquè sé que m'agradarà, perquè coca lo més que.
Mira-la. Jo demano
que menys.
Clar, jo demano que menys m'oferia que nostre. Només difícil de cuinar-me.
Decisió més intel·ligent.
Clar, és vera que hi ha un home que sí que era intel·ligent i sí que se va plantejar el dubte, que és en Descartes. Aquest home va dir que, clar, per arribar a qualsevol cosa que fos vera, primer s'havia de dubtar absolutament de tot. I, de fet, ell tenia tres desconfiances principals. Era de si el que estàvem veient era real, és a dir, que havíem de dubtar dels nostres propis sentits, dubtar de si estàvem desperts, o fins i tot de dubtar si existia qualque tipus de geni maligne que mos enganyava. És a dir, tot això era com una metàfora per dir que havíem de dubtar fins i tot de la nostra pròpia raó. I tot aquest sistema li va posar el nom de dubte metòdic.
Però i per què havien de dubtar tant, segons en Descartes?
Clar, ell era la seva recerca de la veritat. Ell deia que l'única cosa que no podia dubtar era que estava dubtant. I si dubtaves, que pensava? I si pens, existeix la típica, tòpica frase de cogito ergo sum. Clar, Descartes deia que precisament es dubta i es camí cap a la veritat. Però és vera que jo no sóc ancian. I hem de ser molt sinceres, perquè jo vaig fer una assignatura de filosofia que vaig deixar mitges. Mm. Així que anem a lo que us és més familiar. Per jo, estic pensant que es dubte realment es posa a pèrdua. És a dir, si jo elegeix una de les opcions, perdré totes les altres.
Mm. No sé si això també us passa. Totalment, sí. Sí.
Exacte, exacte. Uh-huh. De fet, i una de les imatges dels llibres que més m'ha cridat l'atenció és la figuera de la Sílvia Plath, que precisament planteja aquest sentiment.
Amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, en cada... En dubtes emprenyadors, en cada intuïció fugaç d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar. Amagat en no sé què és, però...
A veure, què li passaven a Sílvia Plath, a la novel·la La campana de vidre, Maria Antònia?
Exacte. Edo, ella s'imaginava que estava com asseguda a una bifurcació on hi havia una figuera. I s'estava morint de gana, però no sabia quina figa triar. Clar, mm. I de que cada figa era una opció de vida, de que una figa era una carrera brillant, una figa era una família feliç, l'altra era ser una poeta famosa, l'altra era un viatjar per tot el món. Totes aquestes figues semblaven boníssimes, però clar, tirar-ne una significava que deixar totes les altres s'aprodissin, deixar-les penjades per sabre. I què passava? Que conta, en aquesta cosa alegòrica, que mentre que ella dubta i no decideix, les figueres, evidentment, pel seu propi pas del temps, se tornen negres, se xapen i cauen en terra als seus peus. I clar, això és el que xerràvem des dubte paralitzant. Per por a no perdre cap opció, precisament les perdem totes.
I a vegades quan més tenim, o més tenim per decidir, no som més feliços.
Clar, i això ho diu també la ciència, perquè vàrem fer un experiment real a l'any 2000 realitzat a un supermercat de luxe a Califòrnia.
I què vàrem fer en aquest supermercat?
Mira, ara em posa una parada de tas de confitures. Un dia n'hi havia 24 diferents i l'altre dia només n'hi havia 6. Què va passar? La parada de 24 va treure molta més gent, però a l'hora de comprar només un 3% ho va fer. En canvi, a la parada de 6 confitures va comprar fins un 30% dels clients. Per tant, 10 vegades més. I clar, no només això, sinó que després els hi varen demanar a les persones si estaven satisfetes de la seva compra i sabeu que la parella de 6 estaven molt més satisfets de la seva elecció. I això és el que de precisament el psicòleg Barry Schwartz, que explica precisament en el seu llibre La paradoxa de l'elecció, que més és menys. Bàsicament, tenir masses opcions mos bloqueja i el que és pitjor, mos fa per això, com ha dit en Xavi ja abans, el cost de l'oportunitat.
Això, cost d'oportunitat, sona economia, no?
Clar, no sé si ho vols explicar tu, Xavi, que és el cost d'oportunitat.
No, per favor,
clar, el cost d'oportunitat és bàsicament allò que perds quan fas una tria. Bàsicament, si tries la confitura de maduixa, estàs perdent la de gerd, la de figues, la d'ubercoc. Clar, quan més opcions tens, més pèrdues sents que estàs acumulant.
Com una carta per de això... restaurant, bàsicament.
Exacte, si demanes hamburguesa no pot demanar la pizza.
Exacte.
Exacte, i per això sents que estàs menys satisfet, perquè li estàs donant voltes a tot el que no has provat i tu, o sigui, si la carta fos més curta ni te plantejaries que no estàs menjant pollastre.
Ets la història de la meva vida.
No, i ets la història de la modernitat, perquè què passa avui en dia? Com que les opcions són infinites,
totalment.
Netflix té milions de pel·lis, Tinder té milers de persones, Amazon té milers de productes, jo penso en els meus estudis, puc estudiar tot el món.
O Spotify, abans, quan abans per escoltar música, havies d'anar a la tenda a comprar un disc o un casset i aquell disc l'escoltaves amb una passió i una estima que ara no te li tens.
El preu de la llibertat.
Una cançó guapa a la ràdio, deies, ah, mira que bé em pot aquesta cançó ara, què?
És això. Clar, quan més opcions tenim per triar, també més sentim que estem perdent totalment.
I de com ho feim? Maria Antònia, dóna-me respostes, per favor.
Edo, mira, a mètodes científics poden seguir-nos per la intuïció, però a mi m'agrada prendre decisions per s'atzar. O sigui, tan senzill com el dia era nostre, sé que he de prendre qualque decisió i tiro una sabata. Si cau cap amunt és que sí, o sí. Si cau com a l'altra cara és que
en
no.
En sèrio fas això? Sí.
Te juro que sí, i sobretot el que parlava. A mi
és una sabata, pot tirar monedes, pot tirar moltes coses, però una sabata...
Clar, bueno, un dau en el mòbil també és molt útil. I el que has de tirar la moneda, jo realment per què faig aquest sistema? I això sí que ho estic dient super en sèrio. No obstant que estigui fent cas en el resultat que me dona l'atzar, sinó escolt molt bé que me fa sentir sobre què he de decidir aquella cosa. És a dir, si tirs la moneda i de cop sent com una lleugera decepció, dic, vale, ets altre. O si sent alivi, dic, d'acord, era per allà. I una altra tècnica que m'han fet sobre l'altre dia, que he trobat que era superinteressant, però necessites qualcú altre que t'ho faci. Però és com entrar en un estat com hipnòtic, tipus que l'altra persona te faci comptar fins a 10, potser abans d'anar a dormir, el que sigui, i que cada decisió, o sigui, cada opció sigui un braç. Llavors, que aquella persona te toqui cada braç i depèn del que t'hagi suscitat, que t'hagi tocat un braç o l'altre, saps quina decisió has de prendre.
Jo no sé si ho provaré, Maria Antònia. Però bé, bé. Mai se sap, no ho sé.
Mai se sap. Bueno, és que el que pots ser segur és que dubtar potser no és tan bo com
no,
sembla.
Jo crec que no.
No hem de dubtar tant.
Havies de Maria Antònia posar aquesta cançó. No dudaria.
Clar, no dudaria. De fet, aquesta secció només per aquesta cançó. Però clar, donem-me el que xerràvem i és que una cosa és el dubte per trobar la veritat, és a dir, el que plantejava en Descartes, qüestionar-te, i l'altre és sembrar el dubte, com una arma. I aquí entren els conspiracionistes. Totes aquestes preguntes de va arribar som o soy una l'any 69, va ser un muntatge d'en Kubrick, un desert, no ho sabem. La terra és plana, ens posen xips i les vacunes, tots aquests personatges, no?
És que lo de la terra és plana és increïble.
Clar, és increïble. I a més, n'hi ha uns altres, per exemple, que són els chemtrails, que vol dir com camins de químics, que aquests, per exemple, afirmen que el que deixa blanc en el cel els avions no és vapor d'aigua, sinó productes químics per fumigar la població i controlar el clima o fins i tot esterilitzar-nos. Bé, què penseu?
Bé, jo crec que és evident el que pensam. El que diu la ciència, no?
Home, per favor.
El que diu la ciència.
Aquí no som negacionistes,
Som negacionistes desconspiracionistes.
Exacte. Jo és que ja he viscut molt de dinars familiars. I
ah, sí?
Exacte. Però bé, jo us vull compartir el meu moviment preferit, que se diuen Birds Aren't Real. És a dir, aquesta gent defensa que els ocells no són reals. No hi haurà gàbies per tants ocells i a dins l'aire no ens calen papers. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat que creix. No hi haurà gàbies per tants ocells i a dins l'aire no ens calen...
A veure, vam això on vos du a parar, Maria Antònia. Ara dius que els ocells no són reals.
Clar.
No ho sé jo si hauríem de donar veu en aquestes teories.
No, jo vull que l'escolteu perquè té un gir final. Escolteu atentament. Segons aquesta teoria, va néixer als Estats Units l'any 2017 i afirma que bàsicament els ocells són drons de vigilància de l'estat. El seu creador, clar, és un jove que s'anomena Peter McIndoe, que va començar aquesta paròdia precisament en el gener del 2017, coincidint amb la primera investidura d'en Donald Trump. Perquè, clar, estàvem entrant a ser dels fets alternatius, la postveritat, i clar, en McIndoe va decidir dir, mira, si la gent és capaç de dubtar coses evidents, jo faré una teoria que dubtin precisament de la mateixa naturalesa. Anem a veure fins on podem dur això.
Perquè què deien exactament, com justificaven això?
Mira, tenint tota una cronologia i d'en que entre l'any 59 i 71 el govern dels Estats Units va exterminar 12.000 milions d'ocells amb un virus especial i els va substituir per rèpliques robòtiques per vigilar la població. Per exemple, per què seuen els ocells en els cables de la llum? Per carregar les bateries per inducció. Per què se caguen en els cotxes? No és brutó, sinó són un dispositiu de rastreig líquid de l'ADN artificial.
Això m'ho sona com a les teories que sentien també durant la campanya electoral de Donald Trump, no?
Clar, és així. I aquí és on la cosa se posa seriosa. En McIndoe va mantenir aquest personatge durant fins a 4 anys, però que ja al desembre del 2021 finalment va confessar en el New York Times que tot era una broma. Però clar, el seu objectiu era polític. Volia posar, bàsicament, la societat davant d'un mirall i dir, és que mirau, fins on arribem de creure-nos el que mostrem, clar. Mm-hmm. I de fet, aquest moviment bàsicament va posar en valor que estem en un moment superdelicat on es dubte pot arribar a ser compulsiu. I clar, que les coses et siguin vera o no, ja és una, no és una certesa, sinó una qüestió de bàndol. Un poc també el que més ens convengui creure, no? I dir, en McIndoe, de si el món és un caos i ens menteixen en coses serioses, perquè no hauríem de dubtar també dels coloms. Clar, evidentment, ell utilitza aquest recurs com una sàtira i una ironia, no? Uh-huh. Clar, hem arribat en aquest punt de que el dubte és tan profund que tenim un poc aquesta sensació que ningú té exactament el control absolut de res, no?
És molt complicat, això de no deixar-se en dubte, dubte.
I sortíem a les nits, va, demà ho farem millor. Mentre...
Però realment, Maria Antònia, sa vida és un dubte constant, o no?
Sí, sa vida és un dubte constant i, a més, és per això que mos encanta jugar a endivinar-lo. Tarot, horòscop... Un altre dia podem xerrar de les prediccions del futur, perquè és que, clar, a sa vida ha més incògnites que certeses. Això és cert. Però en el cine mos han ensenyat que a vegades el dubte és molt interessant com a motor narratiu. És a dir, una de les pel·lícules més xules que explora això precisament se diu El dubte, i és del 2008, que, per cert, està basada en una obra de teatre.
És aquella que en Meryl Streep se fa monja.
Exacte, fa de monja, i aquesta pel·lícula està ambientada als anys 60. Bàsicament, és una escola catòlica del Bronx. Tenim a sa germana Eloise, que és la Meryl Streep, que és aquesta cosa de monja rebeca tradicional, i després el pare Flynn, que és el Philip Seymour. Què passa? Que aquell és com un capellà modern, bàsicament. I ella comença a fer-li molta ràbia la seva figura de capellà modern, que agrada molt, però comença a dubtar de les intencions que té amb un alumne que precisament és negre i acaba d'arribar a l'escola. I comença a sembrar molt de dubte i, de fet, quasi l'acusa d'haver abusat d'ell. I clar, tota la pel·lícula és un compàs de silencis, mirades i aquesta cosa sospitosa, i ella està convençuda de la seva veritat, però que arriba a destruir la reputació de l'altre. Per tant, jo vos deixo el final obert, però l'heu de veure, perquè aquí es dubte, juga un paper superpotent.
A mi això de que les pel·lícules acabin i no saps què ha passat, me posa un poc nerviós, he de dir.
Clar, i això, de fet, té una explicació acadèmica. De fet, en Gerard Imbert diu, bàsicament, que el cinema postmodern és bàsicament això. Segle XX, segle XXI, mai tenim finals tancats. Totes les pel·lícules rarament que surten tenen finals oberts i no és una cosa casual.
Mm-hmm. Maria Antònia, parlem avui del dubte, però jo crec que hem de recuperar un moment de dubte que és aquest d'un famós programa de televisió.
Exacte.
Mira, escoltau. No. Això sí que és dubtar, de veres.
Voy con Rosa, vamos, a la que le queda, la M, y te quedan exactamente 3 segundos.
La voy a decir. No sé si es. Es la primera que me ha venido. Yo creo que esta la tengo mirada. O sea, creo no. Creo... Bueno, creo que la tengo mirada. No me acuerdo con seguridad. A lo mejor no es el que yo pienso. Voy a decirla. Estoy temblando, la primera vez, ¿eh?
Es normal. ¿Vamos?
Venga, voy a probar el primero que se me ha venido así de...
Al M, ¿vale? Tiempo, empieza por M. ¿Por apellido del jugador? ¡Sí!
Val, sí, a la fi va guanyar es Rosco.
Va guanyar 2.700.000 euros. Va dubtar. I no vos imagineu aquesta persona, a vegades, van d'anar a dormir. Què faria jo en aquesta situació? Me deixarien dubtes dubte o no?
Tu mai has dubtat, Maria Antònia, i si no, conta la teva anècdota.
La meva neta, a velocitat de sa llum, és que jo de petita no dubtava mai, ho sabia tot. Llavors el professor un dia va dir, vosaltres sabeu el que són ses madrastres? Perquè just havia una nina a sa classe que els seus pares s'havien divorciat i mos estava contant una cosa de que amb sa seva madrastra. Llavors jo vaig aixecar sa mà i vaig dir, sí, una madrastra és una dona que fa veure que és ta mare, però que realment no t'estima. Clar, se va fer un silenci brutal i el mestre se volia fondre. Hauria estat molt millor, en aquest cas, jo crec, dubtar i que que hi ha, perquè és així. És un problema. Jo crec que la gent que no se qüestiona mai acaben sent uns ignorants, i a vegades també pot ser dubtar massa, mira, te fa ser un covard.
Com mira, Maria Antònia, jo... i d'on trobes
equilibri? Aquell dia me vaig equivocar, ho he de dir, ja està. Millor però, dubtat i callat.
Però totes les vegades que dubtes no dius la resposta i després tenies raó.
Ara, nen, Jordi.
Ai, això també ho passava molt a classe, eh?
Jo no era d'aquestes, per desgràcia.
Tu, dubtessis o no, sempre tenies resposta, Maria Antònia.
Sí, sempre tenien resposta per tot. Ara diria que, clar, massa influençada estava jo per les pel·lícules, precisament. Per pensar que una madrastra era qualcú que no t'estimava. I aquí, visc que les famílies patchwork i no tens res a dir de les madrastres. I, de fet, jo m'imagino que seré madrastra qualque dia. Però bé, és una altra història. M'hi veig bastant en aquest paper.
Sí, però estimaràs o no, sempre amb amor.
Clar, sempre amb amor. I, sobretot, jo crec que l'única cosa que no pots dubtar has d'estimar intensament.
Molt bé, Maria Antònia. Bravo, Maria Antònia Miró, tot vosaltres.
La reina del dubte.
Gràcies, Maria Antònia.
No. Molt bé, gràcies a vosaltres i mos veiem la setmana que ve. Sí, no dubteu de la meva presència.
Mai, això mai.
Presència, ausència.
En tu mai tenim dubtes. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Ai, jo no sóc gaire indecisa a l'hora de...
Passar el que és cert.
De fer feina.
Saps el que és cert?
Sempre comptaré amb vosaltres.
Que les 9 en punt, dilluns a divendres, dissabte i diumenge també, passa una cosa.
A les 9 o a les 6 des de matí.
Ui.
Perquè ara feim una aturada i tot d'una tornem. You ain't no friend of mine. You ain't no more.